o Sant Jordi. Home. Què passa el 28-29 d'octubre? Encara s'ha de fixar, però té pinta que pugui coincidir. Barça-Real Madrid.
Oh!
Per tant, amb Miguel Ríos al Sant Jordi.
Amb Miguel Ríos, mira, home, jo crec que bienvenidos ja està bé, que els diguin bienvenidos, però jo crec que pot haver un altre merder amb aquest tema.
He sentit l'Ajuntament, no hi ha problema, estem preparats.
No hi ha problema, l'Ajuntament mai hi ha cap problema. Per tant, ja ho resultaran d'aquí 2-3 setmanes. Bueno, Damià, per cert, no marxis perquè hem tingut el comunicat d'aquesta tarda, perquè les tardes sempre són mogudes, tenim comunicat del sindicat de jugadores.
Sí,
no?
Un sindicat que el formen fins a 5 sindicats, amb la Lliga F, no hi ha hagut acord de moment, es tornaran a reunir el dimarts, però pinta que la jornada que havia de començar aquest cap de setmana, el Barça, per exemple, havia de jugar a casa contra
Barça femení, tot Barça això, femení. Parlem de la Lliga femenina.
El Johan, de moment, no podria començar, insisteixo, es reuniran dimarts, però té pinta que aquesta jornada no començarà, i tot està amb el salari mínim que haurien de cobrar. Fins ara està amb 16.000 euros salari mínim per les futbolistes en aquesta Lliga. El que demanava les jugadores era a arribar a 25, com a mínim 23-25.
16.000, mínim?
Mínim.
Això que és el mes, a l'any o quan?
A l'any, a la temporada. Temporada.
Sí, això és molt, eh?
Home, i de moment, 16.000?
16.000 és el salari que ara tenen estipulat com a salari mínim. El que demana les jugadores...
Comparat amb els...
No, mira, vols saber quin és el del masculí?
Sí.
155.000 euros. És el salari mínim
la
a la Lliga de Futbol Professional. Doncs el que demana les jugadores és 23-25. La Lliga el que els està dient és arribarem a 20 amb possibilitats d'arribar a 23.000 en funció dels patrocinadors i dels drets televisius que aconseguim tancar. Per tant, no hi ha hagut acord, es para i té pinta que aquesta primera jornada que havia de començar el dia 9 i 10 de setembre no arrenqui.
Bueno, 9 de setembre, clar, si estem a 7, està clar que això no...
La primera jornada.
I mentrestant, la selecció espanyola de Jorge Vilda entrenant-se a Georgia sense botes ni guants perquè se'ls han deixat aquí. S'estan entrenant descalços a Tbilisi, de debò, eh? Els hi porten aquesta nit, se'ls han deixat tota la confusió, al final quan estàs molt distret, doncs tens el cervell en un altre costat, sí. No? I s'han deixat les botes, la selecció espanyola, eh?
Però espanyola, m'has dit Jorge Vilda i m'has despistat. Jorge Vilda, no,
he dit, De la Fuente.
Ah, per això, perquè Jorge
Vilda
ara,
perdó.
Que s'ha colat una altra vegada.
Vilda ara vol cobrar, li va dir a Parrado ahir que vol cobrar fins al 2028,
bueno,
eh?
És que aquest ja...
Sí, vol apretar la federació.
Us heu fixat que té un mimetisme, que són clònics? Perquè fa molt de temps que dic, aquest el Vilda em recorda algú, algú, i ahir em va venir, però com un flash, és Tamudo. Tamudo ara, que es va deixar la barba, tu veus Vilda i Tamudo, dius, hòstia, són dos gotes d'aigua. Veus la imatge i són dos gotes d'aigua. No, però estàvem parlant de la Fuente,
sí,
que és un supervivent, aquest home, perquè fer el ridícul que fas davant de tothom aplaudint Rubiales. Presidente, sí, després dic que no se reconoce.
Me aplaudió, pues lo normal, con un par de huevo, pues sí, tuvo un par de huevo.
Sí, però després va, allò que se'n diu, se'n va desdir d'aquest aplaudiment.
Bueno, porque la feminazi lo apretaron. Bueno, lo apretaron, lo dejaron acojonado.
Lo siento, no lo volveré a hacer. Y si surt bé, pues surt bé.
Sí, sí, no, bueno, sí. De moment li ha sortit bé. Ara veurem què passa.
El rei, no?
Sí, per això, té escola.
No volverá a ocurrir.
No.
Lo siento, me he equivocado.
No volverá a ocurrir. Bueno, per tant, l'enquesta s'ha bellugat? S'ha fet alguna...
No, l'enquesta, de moment, continua amb els oients que no volen...
No te quieren.
No volen a Sabina.
Sabina, no te quieren ver ni en pintura.
Bueno, pues nos iremos a tomar un whisky.
Sí, millor.
Con Serrat, no?
74,4% dels oients diuen que prefereixen que perjudiqui Sabina i un 25,6% a hombres.
Doncs, Damià, veurem com es resol al final aquest partit. Sí, jugar a les dues, que és l'última hora, és aquesta, la petició de que el Barça de jugar a les dues. Ara, si estem amb aquestes altes temperatures, s'haurà de fer pausa d'hidratació, segur. Perquè això, amigo, perquè aguanti.
Cerveza con la Fanta Agua Vieja.
Exacto. Que solo falta que salgáis
ya en el campo. Podemos salir en el campo, amigo.
¿Hay descuento de socio? ¿El descuento de socio también me sirve?
Para ti, amigo, descuento un euro.
La opció gazpacho no s'observa, la opció gazpacho amb el Sevilla no.
Mira, faria, és una bona clucada.
Gazpacho no sé, però aquí tens una bona idea fer opció vermut o refrigeri, això estaria bé, amb unes patatetes, veient el Barça, això està... Sí,
aquell gol de Ronaldinho.
Exacte. Això. Molt bé, doncs, repeteixo, Damià, moltíssimes gràcies. Ja hem resolt la primera incògnita. Anem amb una segona qüestió, que és que sense que ens descuidem, ja estem a les portes de les semifinals del US Open.
És una virgueria el que està fent Alcaraz, que en principi, passi el que passi aquí, no serà número 1, eh? Serà Djokovic, encara que guanyi aquest Gran Slam. És a les portes d'aconseguir la tercera final de Gran Slam, que seria 3-3, perquè ja va guanyar el US Open, ha guanyat Wimbledon fa ben poquet, i podria guanyar també el US Open, i per parlar de tennis, evidentment, tenim el nostre estimat Tomàs Carbonell, que ens escolta.
Tomàs, bona tarda.
Tomàs? Extenista i comentarista.
Hola, bona tarda.
Ara! Ara! Què tal, Tomàs? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Seguint el US Open i seguint, doncs, tots els... actualitat.
Et sentim amb una certa dificultat. Sí. Sentim el teu gos, això sí, de fons. Sentim més el teu gos que tu. Però bueno, suposo que això...
Les comunicacions amb el Maresme són complicades.
A vegades passa, a vegades passa. Bueno, el Tomàs Carbonell, que és un home molt actiu a la xarxa, que comenta moltíssimes coses, no només de tennis, sinó també de futbol, del Barça. Però primer et volia preguntar, perquè estan passant moltes coses al US Open, per començar, ahir, Daniel Medvedev, a banda de requerir l'assistència mèdica dos cops en el partit, jo hi vaig posar un tros de partit i estaven els dos jugadors, Rublev i Medvedev, estaven destrossats. Bueno, el Rublev semblava un jugador del Lloret, o sigui, que estigués de vacances, desmanegat, el pantaló li queia. Estaven destrossats, però destrossats. I el Daniel Medvedev, hi va haver un moment que es va adreçar amb una d'aquestes pauses, es va adreçar a la càmera i va dir això sobre el haver de continuar el partit amb unes temperatures que eren en aquell moment insuportables.
One player gonna die and they're gonna see.
A veure, Tomàs Carbonell, té raó Daniel Medvedev, és a dir, el partit d'ahir s'hauria d'haver aturat per les altes temperatures a Nova York?
Tradueix una mica, un moment al tall, un jugador morirà i ells ho veuran.
Exacte.
Que no va,
bueno, el fragment és més llarg, però els mitjans l'han retallat més, i acaba dient això, un jugador morirà i ells ho veuran, i ell es queixava de que d'aquella manera no es podia jugar. Tomàs.
A veure, ja hi ha una, reglamentació referent a això, que és la reglamentació del calor extrem. Això s'emplea a Austràlia, perquè a Austràlia sabeu, doncs, que fan unes calors increïbles, no? Aleshores, el US Open té un gran avantatge, que pot ser cobert. Per tant, si la pista està coberta, hi ha una certa humitat, però també es podria refrigerar, inclús. Aleshores, jo crec que, a veure, hi ha unes regles que et diuen fins quan pots continuar i fins quan pots parar, i això es va implementar a Austràlia ja fa uns anys.
Clar, a Nova York ahir estaven a 35 graus i una humitat del 50%. La sensació era de 40 graus amb el sostre tancat. Clar, Tomàs, jo no sé si amb 40 graus és saludable o pots arribar amb un esport d'alt nivell com és el tennis, si pots arribar, com deia el Medvedev, a patir un col·lapse.
A l'esport professional no és saludable. Primer punt. O sigui, ja de sortida no ho
és. Sense temperatures, no, deixant de banda les temperatures.
L'esport no és bo.
L'esport no és bo.
Estic d'acord.
Aleshores, l'esport és molt saludable, l'esport professional no ho és, perquè portes el teu cos al límit i li demanes una exigència increïble. Per tant, si tenim aquest punt de partida, jo crec que, ja et dic, no sóc un expert, ja et dic, en com pot afectar. Evidentment és complicat, però s'ha jugat tota la vida, inclús en condicions pitjors, i afortunadament no ha passat res. Això no vol dir que no s'hagi de fer alguna cosa. En aquest cas, quan ja tenen grans slams que tenen una capacitat econòmica tan bestial i a més poden cobrir una pista, en aquest cas, doncs, jo crec que ha d'haver alguna fórmula per refrigerar o no sé, o que hi hagi un moviment d'aire que com a mínim baixi una mica la humitat o la calor. Jo crec que això crec que seria possible avui en dia.
Clar, és que jo suposo, perdoneu, si a sobre li afegeixes el sostre tancat, allò encara...
Però que és un pingüino. Le posa un pingüino ahí, enxufat.
No, és que no hi havia refrigeració, si és que el feia.
El caliu de la gent, perquè clar, quanta gent hi cap allà dins.
És el lloc, crec que és l'estadi més gran per veure tennis de tot el circuit.
Al final sembla que alguns partits de tennis, recordo aquella mítica final de Wimbledon, Federer-Rafa Nadal, sembla que al final, més que una pràctica esportiva, acabi a veure sent qui aguanta més, qui cau per abatiment, per supervivència. Semblen com proves més d'Ultraman els partits de tennis.
Però és una mica, clar, aquí discrepa, aquí... una mica la gràcia dels grans slams és això, clar. És a veure qui aguanta més.
Clar, per això aquí Rafa Nadal té, té aquests braços i aquestes cames.
No, por alusiones, lo que quiero decir es que...
Absolutament.
No tengo ningún problema.
Aquí s'ha de... A veure, els grans slams, hi ha hagut un debat, no? Si, clar, si això era inhumà, no inhumà, etc. Però els grans slams els poses al millor de tres sets i baixen moltíssim. Hi ha una part d'èpica que tenen els grans slams que no tenen els altres, i a més jo crec que un partit com més llarg té molta més avantatge al millor, i ho estem veient, els millors guanyen sempre els grans slams. Hi ha hagut una rotació baixíssima de campions de grans slams, perquè amb aquestes condicions sempre o gairebé sempre guanya el millor.
Clar, no, hi ha poc factor a la sorpresa, i ara tenim...
Espera, digues, Rafael, que tenim des de Manacor.
Sí, bueno, lo que quería decir es que evidentemente uno tiene una genética, pero mi gran secreto, mi mejor aliado contra el calor, contra este sol, es mi patrocinador Helio Care, porque con Helio Care no hay calor que me pare dentro anuncia.
Con el tiempo te das cuenta de lo importante que es disfrutar al máximo de los buenos momentos. Protégete del sol con Helio Care. Helio Care. Déjate la piel, que es lo importante.
Entró. M'estàs colant aquí la publicitat i no cal.
El calor sea tu terror, con Helio Care me protejo con crema o con pastillas.
Dentro cada día, en cada punto, en cada entreno, se puede aprender algo nuevo. Helio Care es el número uno en fotoprotección.
Bueno, prou ja, perquè Helio Care no ens fa publicitat. No li preguntarem. Per tant, amb el que m'acabes de dir, Tomàs, veus com a guanyador d'aquest US Open a Carlos Alcaraz?
No el veig. O sigui, veig que, clar, evidentment queden dos partits per ser campió i seran molt complicats els dos. Vull dir, al final doncs ara té a Medvedev, que jo el vaig veure jugar molt bé, i després doncs, el més normal seria Djokovic. Per tant, queden dos pedres duríssimes i pot passar de tot. Evidentment que estem veient un Carlos Alcaraz que està jugant a un nivell altíssim i està fent coses de jugador superior. Què vol dir? Ahir juga contra Zverev, jo vaig veure una pràcticament tot el partit i per moments no era superior. En canvi, hi ha una dada que marca això, que Zverev té 5 boles de break, n'aconsegueix 0, i Carlos en té 4 i n'aconsegueix 4. Això vol dir que mentalment està molt per sobre d'alguns jugadors. Jo crec que Medvedev no estarà tan per sobre, perquè Medvedev és un jugador molt més fort mentalment que Zverev, i jo crec que ha d'anar pas a pas, primer el rus i després doncs el més probable doncs que Djokovic guanya Shelton.
Tu que hi entens i que sóc gran seguidor teu, a veure, Alcaraz què aporta, o sigui, aporta una manera nova de jugar al tennis, què té de diferent Alcaraz?
Alcaraz el que aporta és alegria. Jo veig jugadors com Rune, per exemple, que és un jugador que està també entre els 5 primers, i veig tristor, veig en la seva banqueta doncs, sempre males cares. Jo veig a Tsitsipas i és que veig una batalla diària que no té res a veure amb el tennis. Inclús Medvedev és un noi que, no sé, deu prendre cada dia bittercast, no? Vull dir, són gent que no...
Sóc Ronaldinho del tennis. És com el Ronaldinho, sempre riu.
I tu veus aquest noi i guanya, perd, somriu, veus el seu pare, ni un gest estrany, ni s'alegra, evidentment s'alegra moltíssim quan guanya, però tampoc quan perd passa res. I per mi el tennis hi ha que intentar, per ser un gran campió, treure el drama de sobre, perquè aquesta gent té tanta pressió, un noi de 20 anys com ell, té una pressió que és acollonant. I si a sobre li afegeixes drama, a la seva gent, al seu voltant li afegeix drama, Mira el tenis femenil que està passant. És que moltes no poden continuar jugant perquè mentalment queden totalment eliminades. I en el tenis masculí, doncs, jo he vist també bastants casos, i vaig al cas d'Esmerev, per exemple, un fals seguiment de la seva vida, i és que cada dia li passa alguna cosa. Així, o si sí, és impossible jugar al tenis amb tanta problemàtica fora. Ara... I el Caraz dona aquesta cara agradable, aquesta cara saludable, de tant quan guanya com perd, i a més, tenísticament, doncs, el colpeig de la seva bola i el poc temps que deixa el rival no el deixa pensar, doncs fa que sigui un jugador amb un carisma impressionant.
Sota ara feies èmfasi amb el tennis femení, ara que ens fixem molt també amb l'esport femení, però és el que dius, no, així com el tennis masculí hi ha hagut el Big Three, clar, el tennis femení costa molt més mantenir-se dalt de tot, hi ha jugadores que han deixat el tennis per la pressió. Per què creus que hi ha més pressió, si és que n'hi ha, al tennis femení que al tennis masculí?
Jo crec que la pressió és semblant. El que passa que el tennis femení és veritat doncs, que està costant molt trobar doncs, la Navratilova, Chris Evert, Seles, noies doncs, amb un caràcter molt més dur. Ara doncs, veus jugadores doncs, més volàtils... en part doncs, tot el sistema doncs, ha canviat moltíssim, la societat ha canviat moltíssim, tenen una pressió molt més gran que abans, perquè ara no només han de jugar bé, sinó que han de ser guapes, han de sortir bé aquí, i és una pressió social molt més gran, que la, jo crec que la pateix més una dona que un home, sincerament. Els perquès, doncs, hi haurien molts. I després també perquè són noies que ara la majoria van amb família. Jo és que miro, al circuit femení hi ha moltíssimes noies que tenen el pare com a entrenador tutor o la mare com a entrenador tutora, i això crema molt. També mireu un masculí i normalment no surt bé. Això, no, això és molt, molt complicat. Pot sortir bé algun cas, però la majoria acaben malament.
Ara que deies això, recordo un partit aquí al tenis, bueno, al Godó, el Caraz Tsitsipas, i quan estàs a la pista... la discussió permanent que tenien Tsitsipas amb el pare, és que jo vaig quedar parat perquè tota l'estona s'estaven discutint, la mare es va enfadar, es va aixecar, va començar a criticar el jutge. Vull dir que el que diu el Tomàs, el paper dels pares a vegades aquí
deixen bastant. El caràcter a Juan Carlos Ferrero, que el mira constantment, sí, sí. No s'han discutit encara, però sí que és una referència també que l'ajuda molt, perquè tu mires els partits del Caraz i quasi a cada intercanvi de punt està mirant a la banda aviam quins gestos li fa Ferrero. Això crec que també el deu ajudar.
Bé, és que Ferrero necessita diners? No. Necessita fama? No. Necessita atenció? Tampoc. No necessita res. Ell ja ha triomfat a la seva manera amb les seves coses i ja està. Hi ha molts pares que volen el seu triomf, el triomf del fill se'l volen atribuir ells. I això fa doncs, que es barregin moltes coses que acaben sent letals. El tenis, no oblidem que és un esport de precisió, la bola és molt petita, i tu cada emoció, cada sensació, si tu veus el teu pare que està barallant-se amb l'àrbitre, o veus la teva mare que està enfadadíssima, tu automàticament és molt complicat que continuïs amb la mateixa precisió, és molt difícil, però molt. Aleshores, per això crec que es fa molt difícil doncs, afegir doncs, obstacles externs, i per això si un mira, jo sempre dic el mateix, un mira el Big Three, els tres grans jugadors, Djokovic, Nadal i Federer, i mirem el seu entorn i ha canviat molt poc, pràcticament res.
Això Tomàs, això... a un altre nivell, però anar a veure futbol base a la Ciutat Esportiva o qualsevol equips de futbol base, veure els pares com renyen els fills o com els fan d'entrenadors, és molt bèstia. Sempre els místers diuen que és més, o les entrenadores diuen que és més complicat controlar els pares que els propis jugadors o jugadores.
La de jugadors que no han arribat a ser grans jugadors per al pare, la mare, el tiet, l'altre, i ja no dic res, els àrbits, el que pateixen amb les famílies que hi ha...
Amb els pares.
Però el tenis hi ha una cosa molt pitjor encara, que és molt pitjor que el futbol. Al final, el futbol hi ha un entrenador que el paga el club, no? Això estarem tots d'acord.
Sí, sí.
L'entrenador el paga el pare. L'entrenador del Tsitsipas el paga el pare perquè controla les comptes del seu fill. Sí. A partir d'aquí, traieu conclusions.
Sí, papà.
Sí, sí, no, està clar.
La mana, clar.
Bueno, que això hi ha un altre dia, Edgar, ja parlarem del que passa en el futbol formatiu, en el futbol infantil, bueno, el formatiu, el que diuen que hi ha els pares i després hi ha els representants, sí, que ja van a la recerca de la presa per...
És una jungla. La Ciutat Esportiva, sí, sí, del Barça, sí, és una jungla de representants, de scouters, de gent que volen captar ja des de que tenen 10-12 anys.
Per això el Barça...
Imagineu-vos que el pare de Lamine Yamal...
Bueno, afortunadament, pagués, això que anava a dir jo, Tomàs...
Li pagués ficat, a l'entrenador, ja, del Lamine Yamal... O sigui, el Xavi li paga el pare.
L'han ficat a la Masia, precisament per evitar aquest tema.
Aquí.
A Lamine Yamal.
Em pensava que havien col·locat el pare.
El pare té 30 anys, vull dir, tampoc és un senyor gran.
El pare a Mataró, el que ens estiguin escoltant a Mataró, al barri de Rocafonte, és una persona molt coneguda. Molt, molt conegut.
I el Lamin l'han posat a dins la Masia.
Per controlar-lo una mica.
Sí, sí. Ja, que ho portem una mica...
No, més que el nano, l'entorn.
L'entorn del nano.
Sí, el nano no.
Digues, Tomàs, perdona.
Dic que al final dic en general, la bogeria del tenis és que tu pagues l'entrenador. O sigui, com l'entrenador pot sentir-se lliure de portar les coses si hi ha una persona darrere que t'està pagant i està dient, escolta, fes això, però si sóc jo l'entrenador ja, però és que jo et pago i calles, entens? Això ho he vist jo 50.000 vegades. I molts entrenadors, pel que sigui, per mantenir un jugador que sap que al final tindrà èxit, per mantenir el sou, per mantenir el que sigui, acaba entregant. Això és, és tremendo. Ara m'ho hem vist, per exemple, si Tsitsipas ha fet fora l'entrenador, el Filipoussis, que fa dos dies havia dit que aniria amb ell i deixaria el pare. Per què? Perquè darrere té un rum-rum, té unes trucades diàries, té un tantal, que a la mínima que hi ha un resultat dolent, fora. I els resultats dolents és obvi que els tindràs segur, no pots guanyar tot. I per tant, el tennis té això i cada cop té més poder, i sobretot en el tennis femení té encara molt més poder que en el masculí. Aquest entorn familiar de darrere, tu mires... Històricament ja hi ha hagut moltes, si ho recordem, doncs la mateixa Capriati, doncs mira com va acabar, i doncs Dokic, infinitat de jugadores que han tingut aquest entorn, i psicològicament acaba sent una pressió pràcticament insuportable.
Escolta, el Tomàs Cormany és un catedràtic del tennis i també en sap un munt de futbol. Avui l'Edgar Fornós ens volia desgranar una entrevista d'un jugador que l'hem vist quants minuts de la temporada?
L'hem vist una mitjoreta.
Mitjoreta
llarga.
Ets molt generós.
Molt generós. Mitjoreta llarga.
Era un temps, més temps afegit que va jugar.
Clar, tenint en compte que s'afegeix tant temps, doncs al final sí que pràcticament se li computen uns 25-30 minuts.
I quasi ens dona un susto.
Correcte, és normal. Després de tant temps d'inactivitat per la fascitis plantar, no va participar a la pretemporada, va entrar substituint a Christiansen i el gran Joan Poquí, de Mundo Deportivo.
Diguem qui és.
L'ha entrevistat a Íñigo Martínez, fitxatge del Barça aquesta temporada. Ens ha explicat, ha anat de més a menys quan li ha preguntat Joan Poquí pels seus referents, ha parlat de Puyol, però després fixeu-vos com va la corba, de Hierro, ara. Ramos i Terry. Hierro i Ramos, referents d'Íñigo Martínez, a banda, evidentment.
Bueno, Hierro, perdoneu, Hierro no us agradava?
Home, a mi Hierro,
Fernando, perquè sí, el Barça va fitxar...
Manolo.
El que no era el bo, Ramon Martínez ens va portar el germà dolent.
Per això dic que, home, el Fernando Hierro no t'agradava.
Bueno, el mateix Ramon Martínez va portar el bo després al Madrid,
Veus?
Hierro el que feia molt bé era el de tocar el nas amb el nas de l'àrbitre. Això ho feia molt bé Hierro. Cada jugada de polèmica es fotia, s'encarava amb l'àrbitre i això ho dominava molt bé.
Parlant seriosament, el Hierro és el típic jugador que tu no el vols a l'equip rival, que l'odies a mort, però ho hauria anat bé tindre algun Hierro de tant en tant al Barça.
I Sergio Ramos, jo també l'hagués fitxat pel Barça. Jo recordo que quan el Sergio Ramos estava al Sevilla i va fitxar pel Barça... Sergio, bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estoy?
Buenas tardes, bienvenido. Quan va fitxar pel Madrid, estava al Sevilla, hi va haver una persona molt important, bueno, una persona que treballava a la Nike en aquell moment, i em va dir... Aquest defensa, el Madrid té defensa per 15 anys. Hòstia, no es va equivocar ni un pèl.
I el Hierro, si et permets, va seguir tants anys al Madrid perquè cada any, quan acaba el contracte, sonava, si en recordeu, el Barça ata Hierro, bom. Immediatament pujava, sí, que està agraït al Barça.
Que si Íñigo Martínez té de referència, per exemple, a...
Bueno, en ese aspecto la verdad es que, pues bueno, ya sabéis que he sido y soy leyenda en el fútbol español y bueno, en ese aspecto la verdad que bueno, pues
sevillista toda la vida.
Sí, pero
sevillista
en el Barça te hubieran expulsado un poco más, Sergio. En el Barça te hubieran expulsado algunas veces más, Que en Madrid tenías manga ancha.
Bueno, en ese aspecto, pues bueno, está Negreira, que lo controlaba todo y bueno, la verdad que... Que bueno, no puedo decirte nada más.
Escolta, Sergio Ramos, que si dius que és referència pel... Ara escoltarem a l'Íñigo Martínez. Els hi ha salvat dos Champions a l'últim minut,
Sí.
Ja ens hagués agradat a nosaltres tenir Sergio Ramos.
I a l'Atlètic li va robar una.
Exacte.
Viste cómo saltaba y remataba de cabeza.
Sí, a l'últim... Recordo...
Se queda callado,
Jo me'n recordo
la Champions,
que estava sopant, me'n recordo, a les Palmeres a Palafrugell. I me'n vaig i dic, bueno, ja l'Atlético de Madrid, ja ho donàvem per fet que guanyava la Champions. Agafo el cotxe, arribo a l'apartament i dic, no pot ser. I veig pròrroga, dic, però quina pròrroga,
Bueno, ya lo dice nuestro eslogan, hasta el final, siempre real, y no sé, no marcamos hasta que, pues bueno, el árbitro no añada hasta que nosotros marcamos, bueno, el tiempo añadido hasta que el Real Madrid...
Sí, bueno, la ecuación es un poco esto.
Felicita al Nadal, ya está.
Sí, exacte.
És una data que
tenim
marcada aquesta data en clau culer com a tragèdia, 24 de maig del 14, perquè va ser un moment que ja es veia...
No tens merda com avui amb la subhasta aquesta d'Alfredi Marconi.
No, és que escolta...
I al final 4-1 va acabar guanyant la Madrid,
Sí, no, al final es va fotre un repàs a l'Atlético de Madrid.
4-1, bé, doncs...
Però a veure, va arreglar el Sergio Ramos.
En el córner que...
Sí, ja me'n recordo. I no eres la primera Champions que els hi va salvar l'últim minut,
I va salvar un altre no fent un gol, sinó liquidant amb un contrari.
Exacte.
Vite, sí.
Era el Salah, no? No, no va ser
el Salah, va deixar cau.
Salah,
Què li hiciste?
El técnico, en boxa, victoria...
Esa te salió gratis, Sergio, también.
No, le dije, ¿tú sabes copia llave? Y me dijo, sí. Digo, pues copia esta. Y le di, en el costillar.
I el va liquidar, eh?
Encara s'ha recuperat, pobre home. Ara
no, no, és que a partir d'aquell moment no sé què li ha ara passat, no ha estat massa al Salà. No,
bueno, la verdad que... bueno, me tapo la boca porque he visto que hay cámara.
Pues ja veus, un dels referents, entre altres, d'Iñigo
Martínez. A veure, posa'm algo de l'Iñigo Martínez.
Sí, d'entrada ha dit que el va salvar o el va convèncer una trucada de Xavi, que el va treure de Bilbao, on ja estava força bé.
L'any passat va jugar 14 partits, eh?
Sí, va tenir bastants problemes amb les lesions. Ha explicat que el
vestuari... A Bilbao no hi ha hagut manifestacions, eh? Perquè se'n deix.
Bueno, els de les mútues sí, els metges sí, perquè hem perdut un client que, vamos, que facturava en mig mes.
Doncs molta atenció... Això no és fàcil de respondre. Quan et pregunta en Toni, per exemple, això, et pregunto, explica'm una de les tres principals virtuts, que què dius? A vegades és complicat dir virtuts o defectes d'un mateix.
És mala pregunta.
Doncs atenció al que ara es posa Íñigo Martínez quan el Joan Poquí li pregunta, quina és la teva principal virtut?
¿Cuál es su principal virtud para usted como defensa central?
Bueno, el defender. Siempre creo que lo mejor que se me da es defender mi área, mi territorio, el entre comillas, el mandar. Soy muy hablador en el campo.
Bueno, ser hablador en el Barcelona a veces significa que te enseñan tarjetas, estás en el Barcelona.
No, repito, hablador en el sentido de hablar a los compañeros más.
Bé, la principal virtut d'un defensa és defensar,
està
per
bé,
tant, en aquest
bé,
sentit,
no?
Correcte.
Tu, eh?
Quan estava millor, la veritat, que era molt més interessant, l'Ernesto Valverde va intentar fitxar-lo, la veritat. Jo, a l'Atleti no va negociar en aquells moments perquè era un altre. Ara, no, insisteixo, al Mundo Deportivo, que jo no... hi ha redacció a Bilbao i no s'ha viscut un, com quan han tocat altres jugadors quan el Barça va intentar portar-se a Laporte. En aquest cas, ell està molt content perquè la gent no ho sap, però ell venia molt a Barcelona, li encanta el navegar, té un iot aquí al port amb son pare i feia vida a Barcelona.
Sí, li hem arreglat, diguéssim, sí, la jubilació.
Sí, sí. Una mica sí. Això que diu el Paco ho explica a l'entrevista a l'Iñigo Martínez, lo de quan estava l'Alverde, l'Iñigo confessa que sí que va haver-hi converses.
El segon de l'Estat, me'n recordo com es deia.
Espera't, Espiazu.
Era el que defenia el seu fitxatge. Però també hi havia el Geray, que altres recomanen, ja hi deia, no, que el Boc era l'Iñigo i en aquest temps...
I en el seu moment, quan sonava pel Barça, el vestidor es va tancar volent dir que no ens toquin a Mascherano. Al final va acabar marxant al mercat d'hivern, però era una de les coses que tampoc el vestidor el rebia amb masses bons ulls pel tema Mascherano.
Sí, per això algun dia parlem al Barça, hi ha hagut masses
vegades. Explica, Paco.
El Paco sap coses.
Que les expliqui, el vestidor. Abans parlàvem amb el Tomàs Carbonell de la família.
No, però és que al final grans jugadors no han vingut, no sé que es molesti fulanito, no sé que es molesti menganito. El Barça està per sobre dels jugadors, de les persones, de tothom. Sí,
però què anaven al vestidor? Què us parece este fitxaje o no? A partir del que publicaven al diari ja es queixava.
Bueno, és que hem tingut al vestidor autèntic maestros, d'això de condicionar i d'orientar.
Però té ara el Toni que baixarà a consultar, aquesta frase de hem consultat els capitans, escolti...
Els hi consultaven els capitans, que els hi semblaven un fitxatge?
El meu admirat Jordi Alba, que és un... Ho dic en sèrio, que és molt admirat, tinc una bona relació sempre amb ell. Sí. Més d'un bon lateral esquerre han arribat
però no li consultarien amb ell, el Jordi Alba.
No volien molestar.
Llavors consultaven els capitans.
Sí, el que passa és que amb el tema Alejandro Valdés, llavors aquí ja com ha sortit de l'avió i no l'han pogut parar, no?
Sí, jo recordo que van baixar algun cop al vestuari i nos preguntant
si... El Bartu
nos preguntava què te pareix que fitxem a Ed o a Ot. I pues, nosaltres dèiem si sí o si no.
Bueno, un dia d'aquests parlarem de Miami, que en fi...
Segurament el Bartu ho haurà escoltat perquè és bon oient d'aquest programa.
Ah, sí? Sí. Ah?
Bon oient, i és probable que... Bueno, potser trucarà per tema al·lusions amb Jordi Alba.
Bueno, pues que llam.
Bé, en qualsevol cas...
Que pregunti per mi.
I Paco Aguilar. No, seguim amb un ambient així distès, perquè Joan Poquí li ha fet un mini-test així més ràpid de preguntes diferents.
De pequeño, ¿de qué equipo era?
De l'Atleti.
El rival más complicado de marcar, el delantero más complicado.
Messi.
Su ídolo de infancia, ya he dicho antes.
Puyol.
El estadio en el que más le ha gustado jugar.
En el Atleti, en San Mamés Viejo.
Su ciudad favorita, preferida.
Mi pueblo, Ondarra.
Y su comida favorita, su plato favorito.
Alubias rojas.
¿Y vacaciones en la playa o en la montaña?
Playa.
La playa.
Home. Pues sí te puedes ir, porque si eres del Athletic, San Mamés viejo, y estás viejo, pues te vas a la calle a otro sitio.
No, però el seu ídol era el Puyol, que per ser el Carles, el seu segon equip sempre ha sigut l'Athletic de Bilbao.
Sí, i el Milan.
Perquè li preguntaré al Tomàs Carbonell, dels defenses actuals del Barça, si tingués que fer una defensa titular, quina defensa faria? Tomàs.
Bé, home, jo crec que Araujo, Christensen poden donar molt rendiment, però jo el veig bé, un central esquerrà com Iñigo, que té molta experiència, pot ajudar, a més arriba, crec que a cost zero, per tant, jo amb els centrals sí que sóc molt cautelós, jo sóc molt pro Pedrera, sempre intento i sempre dic que hi ha que posar jugadors joves, però és cert que posar centrals molt joves té un risc altíssim, un buen vis a Eric García, i per tant no em sembla malament, ja et dic, l'arribada d'Iñigo, i jo crec que Araujo quan estigui bé ha de jugar sí o sí, i Christensen jo crec que probablement també.
Escolta, ara parlaves de defenses que han sortit de la Pedrera, de la Pedrera no sé si va acabar sortint, però amb Araujo s'ha tingut, Tomàs, molta paciència, perquè va començar en un moment que no hi havia defenses, s'ha anat fent, i ara, no sé què en penseu vosaltres, però ara mateix, quan no hi és Araujo, el Barça pateix defensivament.
Pel de paer.
Tomàs.
Sí, Albert, sí, és veritat, l'Araujo de totes maneres és un anti Masia, eh? No ens enganyem, jo dic que conec molt bé la Masia, sí. Perquè el meu fill ha estat 5 anys allà, per tant la conec perfectament, i t'asseguro que Araujo, quan hagués tingut 12 anys al Barça, no li hagués agradat com jugar. Araujo té unes condicions increïbles, podríem dir modernes, però tècnicament és un jugador, doncs, amb moltes dificultats. I quan un és en el Barça, quan un té 12-14 anys, busquen uns defensors tipus Eric García. Eric García l'he vist jugar jo molt de petit i tenia un desplaçament de bola, té un desplaçament de bola espectacular, és un jugador tal, el que passa que sí que és veritat, doncs, que en aquell moment no es fixava tant, doncs, amb l'alçada o la potència. Per tant, jo crec que Araujo és un jugador que al final, doncs, s'ha imposat, perquè el futbol ha canviat completament i els centrals ara, doncs, es demana una sèrie de coses increïbles, perquè els davanters són com Haaland. Per defensar Haaland, com has de ser? Pues una bèstia com ell, si no estàs mort.
Jo recordo una entrevista que li van fer a Araujo, que va ser per Zoom, en aquella època en què encara anaven amb mascaretes i tot això, que preguntant-li per el que més li va sorprendre quan va arribar al Barça, em va dir que els rondos, diu que es marejava de veure la pilota. Diu que no la veia, que que li va al·lucinar, no, com podia ser que
si volés
tan ràpid
tu,
la pilota.
Tu fitxes pel Barça, a l'examen que et fa el propi vestidor, és el rondo, això explicava el Van Bommel, que et passes minuts i minuts sentint pam, 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 i corres i corres i corres,
i no la veus,
i te'n dones compte, i el Van Bommel ja va dir, diu, jo aquell dia vaig començar a veure que estaré la cosa
complicada. Van Bommel, que ara ens el trobarem, Paco, el Van Bommel,
ho està fent, ho està fent molt bé, per cert, amb el Maro Bermas de director.
Bueno, no ens comences a collonir, ja.
No, ara ja comencem. Qualsevol equip d'aquests que no saps ni qui són, ja, cuidado, que tal, que...
Jo no he dit cuidado, dic, el Barça és molt... Jo he cuidat un equip que però està fent molt bé, perquè va arribar que era un equip amb ruïnes, i entre ell i el Mar Overmars l'han fet campió, o sigui que ha fet una bona tasca, ja l'havia fet també bona Holanda, i no he dit del Van Bommel, a l'equipet, home... no torna aquí si ens guanya...
A veure, que ha dit una cosa el Tomàs que va cridar l'atenció. Diu que la Masia abans, o sigui, uns anys enrere no hauria entrat a Araujo. Què ha canviat, doncs? La Masia han canviat els criteris o què passa?
Bé, és que sempre hi ha el criteri i la gran baralla...
O és el mateix criteri, o no, on som ara?
Des del pre-Benjamí, que ara ja hi ha pre-Benjamí, fins a juvenil A, després ja és Barça B, sempre es parla el mateix idioma, i els entrenadors que entrenen se'ls diu com ha de jugar, és a dir, hi ha un perfil de futbolista i un perfil de joc, però sí que és veritat que de tant en tant, com les direccions van canviant i els místers van canviant, que tot ve des de dalt, a vegades sí que el perfil de futbolista, això el Tomàs segurament ho sabrà, va canviant. Ara de sobte interessa que tots siguin alts i forts, perquè el futbol és més físic i és més directe. Ara no, perquè com venim d'Iniesta i Xavi i eren petitons més i companyia, no. El cas és que siguem ràpids i que practiquem molt el joc de posició, perquè com deia Johan, deia Guardiola i diu ara Xavi, el més important és estar ben situat al camp, i constantment hi ha històries d'aquestes, però té raó el Tomàs, perquè el...
Amb això és discutible, el Messi deien que regatejava massa i que no arribaria, mira, no ha arribat el Messi, i l'Araujo, perdoneu-me, és un tros de defensa que ens ha tocat la loteria que hagi vingut,
però fixa't, o sigui, una cosa,
a la Masia, a la fàbrica del Madrid, on sigui, aquest jugador arriba, perquè té una cosa que és un caràcter...
Us uruguaio. Els uruguaios tenen això. A un uruguaio no li prens el pèl.
però sobretot saps el que marca la diferència d'Araujo? Que és molt humil, com Oriol Romeu, i ell sap que hi ha coses com la sortida de pilota, que en el Barça és molt important,
però l'està treballant,
però la treballa i demana vídeos i feia sessions de vídeo amb Koeman primer i després amb Xavi particulars, de dir, escolta, vull millorar la sortida de pilota. Va venir el B i la gent li donava dos partits,
i treballa de camp.
Araujo li donaven dos partits,
aquest tio,
i treballa de camp, com va fer amb el seu temps el Migueli, amb el Menotti i amb el Besbeller, que anava a les tardes sense que ningú sapigués a millorar la sortida de pilota, la passada, i l'Araujo, si compareu a l'Araujo que va arribar allà ara, es defen bé amb el Tocor. L'estan fent jugant de lateral i a vegades veus que puja i centra, i has vist una millora notable. Cada partit és millor. I en un país com Uruguai, que hi ha 200.000 defenses, s'ha fet l'amo.
Ara, el Tomàs Corbanyo ha obert un meló que algun dia en parlarem, que és la tria que es fa cada any a la Masia, els jugadors que passen, els jugadors que no passen, per què passen uns i no passen uns altres, però alguns que tenen...
Però això està canviant.
Bueno, això podem explicar... Podríem fer dos llibres d'injustícies que s'han viscut a la Masia, de que han passat uns que eren justets i en canvi d'altres...
Quan va arribar Pep Guardiola van dir que es dediqués a estudiar, que tenia molt de cap. Com a anècdota.
Sí, sí. I com, és que has de tenir un geni, com el Cruyff en aquell moment amb Guardiola.
Digues, Tomàs, perdona.
No, els porters al Barça els hi fan, els hi miren el canell i més o menys saben quan mediran. El Barça durant molts anys hi ha hagut molts centrals que serien molt baixos, que era evident que serien molt baixos al futbol base. Això és perdre el temps. Avui en dia és perdre el temps. Quants defensors de menys de 80 estan jugant amb equips tops? Quants? És que n'hi ha un o dos.
Sí, tal qual. Però Tomàs, si ara mires el Barça bé, mira els defenses i veuràs que no és el que estàs dient tu, que precisament els estan buscant alts i a més amb tècnica, i hi ha nanos que estan ja preparats. És el que volia explicar, que potser m'adonant tots en aconteixements, ho explicarem en un altre programa, que és el projecte del Deco, que si Déu vol l'explicarà la setmana que ve.
Bon
que,
fitxatge, Paco,
del Deco. Que és un treball molt directe d'aquest futbol base amb el Rafa Márquez, entrenador del Barça B, el Xavi, que estan cotxe a cotxe, que ara per fi estan dient, què ens falten? Laterals, però anem a fabricar laterals, centrals, anem a fabricar centrals, però amb aquesta dinàmica d'ADN Barça i de més, que això no ens ho trobarà ningú, però també, com dius tu, amb un component atlètic, perquè ara fixa't els nanos que estan jugant, que els han fitxat, ho dic de memòria perquè no me'n recordo el nom, el Mikai aquest falle, no, el Haaland que el agafi amb carrera, potser el trampejarà, però tirar-lo no el tirarà. Em parlen del Pau Cubarsí aquest, en parlen i no paren.
Pau Cubarsí és el projecte més bo que té el Barça ara mateix de central.
Però
és
tros un central, de no és baixet, 80,
És del, crec que és
no és baixet,
És del 2000... Qui? Cubarsí? No, home, no.
Ah, per això, està dit...
Que esteu dient el mateix, que és el projecte que diu el Tomàs, esteu d'acord, que és ara mateix el nom, com has dit, que es diu, perquè aquests noms...
No, és que la Liga el va escriure malament. El Pau Cubarsí, quan el van inscriure, es van oblidar d'una A, posava Pau Cubarsí. Ara estic mirant, Toni, si ja ho han arreglat, perquè, clar, que és de la Liga...
Amb això sí que és veritat que...
Moment, que el Tomàs el tenim a casa, el tenim a distància. Digues, Tomàs, perdona, endavant.
Gironí 2007 i és del projecte que tenen més important de tal, perquè és un jugador amb unes condicions, com podríem dir, modernes, no? Per poder competir amb davanters de 1,90 m, etcètera.
Inclús,
també et podria dir que un dels davanters amb més projecció, que és Marc Guiu de la Pedrera, que és 2006, és un davanter també d'aquests de 1,88 m. I va tenir, quan tenia... que 13-14 anys tenia dificultats a la Masia perquè deien que era una mica tronc, entens? Ostres. I ara és el líder de la selecció espanyola i el líder del Barça del juvenil divisió d'honor. Per tant, el futbol ha anat canviant en els últims 5-10 anys. El qui no s'adapta i no entén que hi ha una part de necessites algun Iniesta, evidentment, però necessites tenir atletes per sobre de tot.
Falta xispa, si no el Barça se queda...
Bueno, i parlant d'alçada o no, Leo Messi, no? Leo, des de Miami, què t'han d'explicar tu d'alçada, no alçada?
Però perdoneu-me una cosa. Tornant molt ràpid, d'alçada. Heu estat alguna vegada al cantó del Messi? Heu estat al cantó del Messi alguna vegada?
Com el vols dir? A veure en directe?
Sí, al cantó.
Jo l'he vist al camp, no, però en persona...
I aquí tenim l'Andrés Iniesta, molt baixet.
A l'Andrés sí que l'he vist parlat amb ell.
Jo et dic una cosa, que no et foti una trompada al Leo, i ara perquè està a Miami, ja està amb un altre... Quan jugàvem en plena capacitat a tope, jo et dic que no tiraves fàcilment al Leo. I el mateix Iniesta... va acabar sent, a part d'un grandíssim jugador, un gran recuperador.
I Leo, només dic una cosa.
Estamos todos los días haciendo abdominales.
Bueno, y haciendo un poco de...
Ahora menos, ¿eh?
En el campo teníais un diálogo un poco más fluido, ¿no?
Sí, la verdad que con mirarnos ya...
Sí, ya entendíamos.
Ya entendíamos.
El código QR.
El código QR.
Passa que una a Miami i l'altra a Estremoria, quasi.
Sí, bueno, ahí pues...
Els dos jugant, per cert, els dos jugant. Mira, els que són menys atlètics i tal, els dos jugant.
Sí.
Deixeu-me fer una pausa i d'aquí uns moments tornem amb un pack de fitxatges que està remenant el Fornós des d'ahir, però què són de...
Són jugadors que de moment...
No. S'escapa el riure i tot, eh?
És que t'ho sé que m'està venint.
Perdoneu-me, jo us porto un missatge molt important d'un amic d'aquest programa que m'ha dit, sisplau, que...
No ens ho diguis ara, d'aquí dos minuts.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else? Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:15 i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la masvision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'una amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Loi i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora darrere, que és una senyora que es veu que s'ha...
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC 1.
Quin nom?
Pobacan!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de
setmana. Ja bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de
primer. A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
3 minuts, arribarem a 3:15 de 8 del vespre amb Leo Messi des de Miami i amb Andrés Iniesta des d'Aràbia Saudí. Amb el Paco...
Tota la publi han estat parlant així.
Sí, no, és...
Bueno, sí, la verdad que...
Apenas que... André, ya es cortado, por
estamos aquí hablando Miami. De...
Diálogo intenso.
Ahora, en Miami lo estás petando, Leo.
Bueno, la verdad que por ahí recién lo dije. Hablé con mi papá y bueno, yo veraneaba...
¿Cuántos torneos has ganado ya?
Bueno, llevamos una copa.
Unas cuantas, ya lleváis unas cuantas.
La otra liga.
Y acaban donando el Oscar, faig aquí el pronòstic.
Bueno, es que clar, Hugo está ahora mateix, ho està pesant tot.
Tu l'altre dia van tots. A Los Ángeles, ja
sí, van anar les estrelles l'altre dia. De... Sí. Bueno, Paco, a veure, quin missatge ens portes? A veure,
és un missatge de carinyo amistós. Qui va fer padrí d'aquest programa?
Home, Coco.
Pues, i parlat amb el Francesc Coco.
Què dius?
Està Israel ara,
i parlar, tinc aquí els dos telèfons, si vols trucar-lo quan vulgueu el truqueu.
Home!
I ha dit que us vau deixar alguna coseta, com per exemple que li va prendre la nòvia a Leonardo DiCaprio, la Gisele Bündchen, que va ser durant molts anys el public relation de la discoteca més important de Cerdanya a l'estiu, de Portocero, del bilionari del Fabio Viatore, que anaven al Berlusconi, el jugador, que va ser actor, de cine. Això aquí era ja arribada també, però va fer dues o tres pel·lícules. És un personatge autèntic.
S'havia de fer una entrevista, perdoneu.
Home, i tant, escolta. Per
comentar tot això.
Ara mateix està jugant, perquè hi ha un partit contra el Maccabi Haifa i està jugant. Però mira, justament...
I té una escola de nanos a Sicília. Ha tornat a Sicília i té una escola que...
Sí, sí. No sé què passa, feia temps que no pensàvem en ell, i avui tot em porta a Coco. Avui a l'ascensor m'he trobat amb Joan Jupallàs de La Vanguardia, cap d'esports, i parlant ha sortit el tema del Coco, i em diu, saps que a mi em va demanar un cigarret un dia a Santander a l'avió? Em va dir, escolta, dame un cigarrito, i se'l va encendre. Clar. Això després d'un partit de professional,
Charlie,
eh? Sí, sí, ens ho va dir el Charlie.
Que el Johan i ell eren els que fumaven. Uh-huh. Bé, doncs, és un personatge, i bromes de pare, ha jugat amb els meus equips d'Itàlia, ha sigut internacional, i era un gran marcador.
Per tant, vols dir que tenim un bon padrí.
Sí.
Home. Bueno, doncs escolta, tot això que...
Francisco,
tot...
Va sortir d'Itàlia sí. Només per venir aquí, perquè després va jugar a Inter, a Milan, a Treviso...
Venia de Milan, va jugar aquí i se'n va anar a l'Inter, va ser campió.
Exacte. Sí. Doncs avui dos cosetes ara per comentar importància, que està el Paco i l'Àngel, perquè una són els jugadors que queden lliures i que a veure si alguna cosa ens pot interessar, jugadors que estan a l'atur, per tant es poden contractar encara, i...
Paro.
Aquí portem, o aquí es pot portar el gener com a backup, com a recanvi d'Oriol Romeu, perquè només no hi ha un futbolista en aquesta posició. Però aprofitem
molt,
que està
molt ràpid. Hi han dues línies d'investigació, que diria aquell, no? Estem com sempre, el calé. O sigui, és cert que el Xavi li ha donat al Deco un mig centre, perquè és l'única posició que no està doblada. Si a l'Oriol Romeu us heu fixat als últims partits, al minut 60, 60 sí, sí. I poc, i el canviem. Però fixeu-vos en un detall, cada cop que el canvien, què passa? Ens fan un gol, sí. Comencem a tindre problemes amb l'altre equip, llavors això ho tenen molt clar, que, i ja no tinc res si se'ns lesiona o quan arribi la Champions, doncs estan buscant. La ideal seria que donaràs tu noms, són...
S'han de fitxar,
sí,
s'han de pagar.
Però...
De venir a cos zero.
Palinyas, Jorginho, són a cos zero, però també tenen un sou més elevat. Després hi ha nanos com el Hugo Sotelo, de 19 anys, però la idea seria poder portar algú que el Xavi li recolés el problema de dir trec un, fico un altre, però que no és un jove, sinó que té experiència, que no s'espanta, que pot debutar, m'invento.
El Davids de turno de l'època. El Davids de l'època.
Però estem en moda sempre. No hi ha un punyetero euro.
Però, Àngel, tu faries tornar al Thiago Alcántara?
Jo no, pel tema físic.
Però no,
tema
no, físic no és... No és
Diego, perdona, a Diego Alcántara?
Thiago.
És que quan ara he sentit Thiago Alcántara...
És una de les opcions, no, perquè 32
no,
anys acaba el contracte.
No és el que busquem, no és el que busquem. Tu ara tanca els ulls una mica, busquem més Oriol Romeu, o sigui, un jugador que faci de mig centre, però que també... Home, el Thiago és un tros de jugador. Però
qui?
El Thiago Alcántara hauria sigut més per la posició del Gundogan.
Bueno, el Thiago, perdona, destructiu no era, era un jugador creatiu.
No, per això, és que no busquem això, tens relació...
És que busquem, el Thiago és un filigranes.
Un mig centre, no, perquè...
El que busques és replicar l'Oriol Romeu.
Exacte, complementar-lo o fer-li la competència. A més, fixa't una altra cosa que la gent té que valorar també. Amb l'Oriol Romeu hem vist un Frenkie de Jong que encara que vagi per lliure tingui un futbol especial, però és molt diferent al de l'any passat, està jugant bé.
Ara has dit que el que vingui al gener per jugar a la Champions, però igual no la juga.
Bueno, visca l'optimisme.
Home, clar, no aquí ja doneu...
Bueno, no l'ha jugat perquè ha jugat amb el seu equip.
No, o perquè ens han fotut fora, Toni.
Hòstia, una altra vegada.
Per favor. Jo no torno aquí.
Perfil baix.
A veure, que vull preguntar-li al Tomàs Carboni com veu aquests primers partits del Barça de Xavi. Què et sembla aquest inici de temporada, Tomàs?
Bé, és un inici, doncs, amb coses molt bones, crec, i amb coses no tan bones. Evidentment, és un equip doncs, que encara s'ha de fer, s'ha d'anar fent. Jo li veig, doncs, per molt que Lewandowski l'altre dia doncs, va ser decisiu, doncs, provocant el penal i marcant-lo, li veig doncs, que no està, evidentment no està al seu millor moment. Jo sí que busco aquella posició, sí que al final hi ha que reforçar-la. Davanter centre, si Lewandowski es lesiona, no sé amb què juguem en la punta. Vull dir, jo crec que al mig camp, si Oriol Romeu es lesiona, jo crec que tenim alguna alternativa. I alguna alternativa doncs, també doncs, en el B. Jo la posició de dalt la veig més preocupant.
Sí, però arriba Vitor Roque el gener, Tomàs.
Sí, és l'aposta... Sí. Se juga tot aquesta carta.
Se la juga tot aquesta carta.
És arribar jugador... com sigui a Vitor Roque. S'ha intentat fitxar un golejador, som conscients, el Xavi no és tot. No té, el Barça li falta gol, no fem gol. I si Lewandowski es constipa, doncs problema. I el Joao Félix...
Sí, però és el que diu el Tomàs Carbonell. Clar, arribarà Víctor Roque, aquest home s'ha d'adaptar, vull dir, com...
Diuen, l'han estat seguint molt... És jove, però que té, és un home de càrter. A mi me l'han definit, que si no m'enganyen, ja és una carta de presentació bona, és, imagina't, el Luis Suárez, quan va vindre a Europa, que és un jugador de caràcter, que té gol, és associatiu, pressiona molt, però té molt gol. Jo us recomano, si podeu, que mireu els partits d'aquest xicot. Jo sabeu que sempre he sigut un crític del que jo dic la Brasil Connection, que jo estic fart de que vagin a Brasil, a Brasil...
Aquest t'agrada, Paco. Aquest t'agrada.
M'ha convençut, de veritat.
Aquest t'ha convençut. Jo... Però que és un Sonny Anderson.
No. És
molt... Perquè és baixet, jo el Rocker li deies...
És físic. Va molt bé de cap, per cert. Té la rehabilitat de situar-se amb algunes cosetes com feia de buscar el segon pal, fa gols, pressiona molt, ja et dic jo, si sigués defensa no el volia tindre davant, perquè aquest tio diu, vés a fer punyeta.
Aquí
ja,
el que hem de saber si és de la facció dels brasilers, que és atleta de Cristo o de que és atleta de la noche. Perquè els futbolistes brasilers es divideixen en dos.
Sí, hi havia el Kaká, que aquest el Kaká només anava a missa, i llavors hi havia el Ronaldinho, que... Bueno,
sí, però
el
Ronaldinho, que tot el dia va a un altre tipus de
brasilers. El Kaká de jove es va caure a la piscina, es va fer molt de mal al cap.
Ah. Escolta, que tenim els brasilers, però també tenim els portuguesos. Ah. Per tant, aquí...
Exacte, hi ha jugadors que podríem repescar, no en aquesta posició, però no, jo no sé si faria... Ja que la plantilla és curta, 19 futbolistes...
Ens has d'intentar col·locar Diego Alcántara?
No, aquests són Guido Rodríguez, Jorginho, Thiago Alcántara, Rabiot, són possibles substituts al gener d'Oriol Romeu, però, per exemple...
S'ha anat al súper i diu, està d'oferta.
Sí,
no, però hi ha un que està d'oferta que dius, ostres, ja sé que tenim la plantilla coberta, però... Sí. I un De Gea, vas posar-lo...
Però de pivot?
No, ara estic parlant de jugadors que estan a l'atur que, per omplir plantilla, ja que només hi ha 19 del primer equip, hi ha un De Gea, hi ha un Hazard...
Però s'ha de pagar el sou.
Moment, Tomàs, digues, Tomàs, perdona.
Dic que Gessé ha anat al Curitiba ara, que amb 3 mesos queda lliure també, el Gessé queda lliure aviat. Doncs
pues mira, Gessé, no. Ex del Madrid de les Palmes, aquest porta gol també.
Jo crec que hem de buscar gent que generi una mica d'il·lusió.
Ara ja me'n vaig.
No gent cremada.
Ara ja me'n vaig.
Paco, no te'n vagis perquè, atenció, i aquest el Paco, aquí l'hem d'aprofitar perquè sempre ha tingut una pregunta i ara és el moment. Avui han sortit els nominats a la pilota d'or del Barça, Lewandowski i Gundogan, pels mèrits del City, però ara compta el Barça, que va passar amb el Figo, que era el Barça, però li va tocar al Madrid. El Paco ha sigut l'home que ha pogut votar en aquests premis, a la pilota d'or. Paco, explica, tu t'arriba un sobre i tu...
Ara, explica-ho.
Vaja.
Explica-ho.
Si ho explicaràs un altre dia, també.
Ja, sí.
Però, Paco, com és? És a dir, tu t'arriba un butlletí?
Ara està... Era un premi que van crear periodistes il·lustres històrics de France Football, que van fer... No hi havia premi. Ningú se li havia acudit donar-li el premi al millor jugador d'Europa. Que estem no hi havia teles... juntaven, seguien... El primer premi era donar-se a Stanley Matthews, que estava ja, que tenia 50 anys. Imagina't, tu ara, si li donarien... Ara tot és màrqueting i de més. L'any passat, perquè es parlés del premi, no van ficar a la llista d'aspirants al Messi. O sigui, ja que està sonat. El que estava al front de France Football, que és una revista històrica, que ara ja és bimensual, que la tancaran, ara ja s'ho ha quedat al grup. I ara aquest any tenen el dilema... A França odien a Messi. Estan fent una campanya terrible perquè Messi no guanyi la pilota d'or. Afortunadament hi ha molt vot estranger i jo crec que guanyarà. Estan fent molta campanya perquè guanyi Haaland. El que passa també, que no les tenen totes, perquè quan es fa l'entrega, saps, el 30 d'octubre,
al
Hotel Châtelet de París, hi ha la fase final de la MLS que pot estar el Messi. Jo el Leo no el veig amb moltes ganes de... Potser sí, per anar allà i ensenyar I l'altre més odiat, que l'han ficat, això sí que va haver-hi discussions fins a l'últim moment, és el Dibu Martínez, el porter d'Argentina, volien com bojos no ficar-lo pel Premi Yacine. O sigui, però hi ha una campanya... Que teníeu que...
O sigui, ara no comparteixes, Paco, una mica els valors del premi que vaig veure com va néixer.
Això es va morir el 2010. Això era el 2010 i aquí davant tenim una gran víctima.
Li van pispar una pilota d'or, l'Andrés.
Absolutament, va ser com l'assalt al tren de Glasgow.
Fue un hurto, però vamos.
Sí, la verdad que...
Y tú tienes la culpa, sí. Pero...
Bueno, pero quise llevar el balón a un compro oro, que lo partieran por la mitad.
Sí, pero...
¿Qué es d'or la pilota o reo?
Bueno, bañada.
Però el Leo, recordeu la imatge, quan li van que ha guanyat...
Es posa així.
No tenia, primer, no tenia el Dolce Gabbana preparat, no tenia preparat el discurs, no se'n va recordar de ningú, i en canvi, si enfocaves al clan d'Iniesta, tots estaven... Son pare va viatjar amb avió, que això és històric per anar...
Sí.
Va ser un... Diu la llegenda que era el 2010 va ser el primer any que era pilota d'or i FIFA World Player plegats, i van dir algú que manava molt, que no podia guanyar l'Iniesta perquè no, no tenia prou feeling, el primer bueno, que donava en el 2010, que interessava més que guanyés un altre.
Bueno, y como Leo la chupava la pelota en el campo, pues también chupó el balón de oro.
Bueno, avui ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Agrair al Tomàs Carbonell que ens hagi acompanyat. Tomàs, t'esperem properes setmanes. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Gràcies, Tomàs. Àngel Pérez, redactor del Mundo Deportivo, moltíssimes gràcies. Paco Aguilar,
bueno, ara il·lustre. Queda, l'Edgar té la missió de trobar el Francesco.
Ah, sí? No, ara, això, quan acabi el partit...
Home, ja podem fer aquí un...
Vols que directe demà...
Bueno, ara en parlem, ara en parlem. Necessito descans. Sí.
Versió RAC 1. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè tinc més de 10 milions de raons per estimar-la. L'estimo perquè amb ella puc parlar des d'arreu del món amb els meus amics de sempre i per la fibra de màxima velocitat que arriba a tot Catalunya. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Aprofita les noves ofertes del Black to School de MediaMark. Només fins al 17 de setembre tens un portàtil HP amb processador Intel Core i5 per 599 euros o un Samsung Galaxy S23 de 128 GB per 759 euros. MediaMark.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina.
Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truca la germana i diu, Carme, està tot trinxat. I hòstia...
Eren quarts de 7 de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un huracà.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades vam destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè. Però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Aquest setembre torna La Competència. Cada dia de 12 a 1 amb el Sostre. La Competència, quinzena temporada.
Com que si sembla que fos...
Amb més riure, amb més societat, amb més política, amb més... Em pot deixar acabar?
Si no he dit res.
La Competència amb els Oscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som...
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Va, que nosaltres ja anem recollint, Fornós.
Hem suat avui, eh?
Sí. Bueno, jo cada dia suo, tot i que avui la temperatura d'aquest estudi ha estat millor. Fred o calor ara mateix?
Mira,
a la llunesta?
Ara t'ho anava a dir. Fred. No, prou bé, millor que ahir. Sí, ahir vaig entrar i feia més fred.
Feia fred, bueno, depèn, clar, és avui... que això... Ahir va ser tremendo, de 6 a 7, això...
No, és que jo vinc acalorada, també, eh?
Ah. Ahir va fer molta calor i vam posar...
Sí, hi va haver un moment que vam haver de baixar la temperatura...
A tota potència. No, jo ho vaig notar, va haver una estona que vaig començar el programa i estava gairebé tremolant.
Sí, sí, no, ja passa això. Avui el plat fort per on passa?
Avui, doncs, per Consell de Cent, a veure què acaba passant amb aquesta via.
Desastre de la senyora Colau, eh?
Sí, no li agrada com ha quedat. Tot i que vostè va néixer a Consell de Cent, eh?
Sí,
bueno, però ara viu aquí, a la zona alta.
Quan hi passaven cotxes.
Doncs ara en parlarem.
Vinga, fins demà.